Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dipòsit de vehicles de Santa Coloma de Gramenet no té pràcticament espai per emmagatzemar tots els patinets elèctrics que requisa la policia local. Gairebé 400 d'aquests artefactes són els que els cossos de la policia han anat confiscant als seus amos les últimes setmanes. La gran majoria estan trucats i poden circular a velocitats molt més altes de la permesa, però com que les taxes a pagar són més altes que el preu d'aquests vehicles, els propietaris decideixin abandonar-los. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i des de l'Ajuntament de Santa Coloma ens han explicat que els responsables del dipòsit municipal van completament desbordats. És una bogeria, diuen, fins que no es canviïn les ordenances municipals que permetin traslladar els patinets abandonats a plantes de reciclatge. Tot plegat, des que l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, va decidir posar setge a les pràctiques irregulars dels conductors dels patinets, però reclama, això sí, una normativa molt més dura i que vagi més enllà de tot el que és l'àmbit local. Li ho ha explicat a la Tània Trullen.
L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, aposta per una regulació metropolitana de la mobilitat amb patinet elèctric.
És veritat que és un transport relativament nou a les ciutats. Ja fa suficientment temps com perquè totes les ciutats tinguem clar que hem de fer una aposta per les normatives, no? per reglamentar, no? De forma també en un context com l'àrea metropolitana, segurament ens hem de posar d'acord les ciutats per fer-ho de forma en paral·lel.
Aquesta situació ha posat de manifest una problemàtica creixent a la ciutat. En molts patiners elèctrics han estat alterats per aconseguir velocitats que poden arribar fins als 70 km per hora, molt per sobre dels 25 km per hora que són permesos. Això suposa un perill per tant pels conductors com pels vianants. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, explica la problemàtica que viu la ciutat amb els patiners elèctrics que estan manipulats.
Però ens hem d'assegurar que la convivència és bona. Nosaltres en fem molt d'incís perquè som una ciutat on la gent viu molt al carrer i que necessitem que tots els usos que se'n fan de la via pública siguin usos que siguin compatibles entre si.
La situació dels patinets elèctrics manipulats a Santa Coloma requereix solucions urgents per garantir la seguretat i la convivència, amb la necessitat d'una regulació adequada i mesures per gestionar els vehicles abandonats.
Sense arribar a aquestes magnituds que ens explicava la Tània, Santa Coloma de Gramenet, altres poblacions catalanes també han decidit posar fil a l'agulla per aturar aquest campi qui pugui dels patinets elèctrics i l'incivisme d'alguns dels seus conductors. Rubí, Olot, Granollers o Palafrugell, a les comarques de Girona, ja han limitat la presència de patinets a les zones de vianants i també amb fortes multes. Però jo destaco el cas de Terrassa, la ciutat més gran, que ha vetat ja la presència dels patinets, recollint sobretot les queixes de veïns, però sobretot els comercials del centre de la capital. T'ho explica la Yolanda Canales.
L'Ajuntament de Palafrugell ha decidit fer un pas més contundent per evitar la circulació de patinets elèctrics, especialment pel centre de la vila, on ja estava prohibit que hi poguessin circular. Al principi, segons ens explicat l'alcalde Juli Fernández, es va fer una tasca més pedagògica, que no ha funcionat. D'aquí que s'hagi passat a les denúncies administratives i a les sancions. Només en 6 mesos s'ha denunciat a 61 persones per infraccions en patinet elèctric i 7 d'elles per la via penal. L'alcalde lamenta haver de prendre aquestes mesures més dràstiques i també el poc acompanyament que tenen per part d'altres administracions que podrien regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal, com és el cas del Servei Català de Trànsit o la Direcció General de Tràfico.
Caldrà una regulació que nosaltres també donaria peu a tenir molta més garantia jurídica, no? Però en qualsevol cas, mentre que això no arriba, aquest Ajuntament va prendre la decisió de, si més no, com a mínim, intentar inspeccionar i sancionar. I vam tenir un parell de mesos que fent accions informatives i preventives, però veient que això, la gent, malgrat això, no es complia, va passar per la via de començar a fer els controls i sancionar els incompliments.
A Terrassa també s'ha prohibit l'ús de patinets elèctrics i bicicletes a l'àrea de vianants de la ciutat, uns 25 carrers en total. Per això s'hi han instal·lat uns senyals que així ho indiquen, però hi ha usuaris que o no les han vist o directament no en fan cas perquè encara s'hi veu circulant aquest tipus de vehicles. I d'això es queixen veïns i comerciants, que només amb pedagogia no es canviaran les coses. Cal que efectivament hi hagi sancions i també més vigilància policial, com explica el Xavier Linares de l'associació Terrassa Centre.
De fet, és una illa de vianants restringit a la circulació. Vostè va amb un patinet que és un vehicle a motor, per tant, fora de l'illa de vianants. Si no el vol sancionar per això, doncs el pot sancionar per entrar a l'illa de vianants. Però l'has de sancionar. Si això ho completes, que al centre de la tercera ciutat o quarta ciutat de Catalunya no hi ha una policia al carrer, on se la vegi, que estigui caminant d'un costat a l'altre i fent aquesta prevenció, Anxes Castilla, que diuen.
S'ha de tenir en compte que a Terrassa, un de cada 10 accidents de trànsit ja hi ha implicat un patinet i el 80% dels casos amb el resultat de persones ferides. Les multes seran de 200 euros.
Gràcies, Yolanda. 4 minuts, 2 quarts de 3, àrea de serveis. Parlem del temps després de dies de tempestes força localitzades, però que han deixat imatges de carrers inundats. Avui encarem una jornada molt més tranquil·la. De fet, aquesta segona meitat de setmana vindrà més marcada pels alts i baixos de temperatures que no pas per les pluies que han sigut abundants els últims dies. Demà dijous, els termòmetres es dispararan a causa del vent de ponent i del sud-oest que bufarà rescalfat. Les temperatures al migdia es mouran entre els 25 i els 30 graus. El cel estarà enterbolit i s'esperen alguns ruixats al Pirineu, sobretot a la banda de Lleida. Divendres començarà a baixar la temperatura i el descens es farà més evident el cap de setmana quan les temperatures se situaran uns 5 graus per sota de la mitjana per aquesta època de l'any. Ens preguntem com està la xarxa viària a hores d'ara. Ho respon la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments encara tenim problemes puntuals a les rondes, tant en sentit Trinitat com en sentit Llobregat, i en el cas dels accessos nord a la B7 i a la B30, Barberà en sentit Girona, hi ha retencions. També comentar que hi ha un parell de quilòmetres a la C16 a Terrassa, en sentit Manresa, i per tant caldrà circular amb molt de compte. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En marxa des d'aquesta setmana la campanya de viatges de l'IMSERSO. En el cas de Catalunya, les places es poden reservar entre avui i demà. I si en queden de vacants, es poden demanar el divendres dia 27. En total hi ha 886.269 places. La majoria corresponen a destins costaners a preus que van entre els 125 i els 436 euros. El Sergi Tor està a les portes d'una agència de viatges a la ciutat de Lleida. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Així és. Mira, som a la sortida d'una agència de viatges que està també oferint aquests viatges de l'Inserso que han començat ja aquesta setmana. La presència d'interessats és contínua perquè és evident doncs, que els preus són molt atractius. I saludem aquí a migdia a COPE a la Juana, que acaba de sortir d'aquesta agència de viatges. Juana, benvinguda i buenas tardes.
Hola, buenos días.
Sí. Finalmente, ¿dónde ha ido usted?
Pues nosotros estuvimos el año pasado en Málaga. Y nos lo pasamos muy bien. Estuvimos en Medalmádena y este año vamos a ir a Gandía, ¿vale? Y también estuve hace unos años en Menorca y también me lo pasé muy bien y muy bonito. Y los hoteles muy bien, o sea que precioso, o sea que muy bien. No puedo decir nada más porque no he ido a ningún viaje más.
Ahora pero estaba esperando ya, ¿no? Es decir, sí. Aquí días que estaba esperando,
sí,
para,
claro,
reservar,
bueno,
el viaje.
Sí, nos llegó la carta y tengo día para el día 26, pero hemos venido dos días antes, pero ahora estamos en reserva. Ahora esperar el día 26 a ver si hay plaza, porque ya está todo ocupado, Menorca, está todo ya lleno, todo lleno. Porque claro, esto desde el día 23 que ya están cogiendo las...
Sí, desde
ya,
ayer,
ya están llenando, o sea, está en la plaza. Y como a Lleida nos dan unas plazas, allí de provincia tenemos unas plazas, Barcelona otras, Gerona otras y Tarragona otras. Entonces no somos toda Cataluña que vamos a los mismos viajes, son diferentes. A Lleida nos dan unos, pero a Lleida hay provincia. Y claro, y cogeremos de lo que haya, porque queríamos ir a Menorca y ya está lleno.
Ya está lleno, entonces han decidido irse a Gandía.
A Gandía, porque también
está
para...
aquí en Valencia, en la costa de
sí,
Valencia.
Sí, 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 que ya estuve el año pasado con mi hija, pero vale. Bueno, volveremos ahí, volveremos a ver otras cosas. Y luego también ahí para Tenerife, para Mallorca, pero que está todo lleno y ahora tenemos que esperar.
Vale, y el precio es muy adecuado, ¿no?
Sí, sí, 200 y algo. Sí, el año pasado me costó 250.
Sí, irse a, en este caso a Medalmádena.
Sí, a Medalmádena, 250 el año pasado, desde aquí de Lleida, con el AVE hasta Málaga. Y luego de Málaga a Medalmádena con autocar.
Vale, entonces, ¿cuándo van al día su viaje? ¿Para qué meses?
Para mayo lo tenemos.
Ah, para el mes de mayo.
Para el mes de mayo, sí, ahora ya empiezan en enero a ver viajes, ¿eh? Ahora ya empiezan a ver, pero lo hemos cogido para mayo, a ver si tenemos suerte.
Señora Juana, gracias.
Pero luego en el Inserso sí. También, el problema que hay, que sí. Los viajes son muy baratos, pero las excursiones son muy caras.
Ah, ahí pediría que las excursiones fueran más baratas.
Claro, porque yo fuimos al Ronda y nos costó 60 euros.
Claro.
60 euros el de eso. Y luego querían ir a Cádiz. Digo, pero a ver, vamos a ir a Cádiz. Digo, ¿cómo vamos a ir a Cádiz? 225 kilómetros desde donde estábamos. Digo, pues si nos vamos a pasar el día en el viaje. Y valía, no sé si 70 euros. Yo que soy una burrada. Y luego también al Peñón. Digo, no, no, no. Yo eso...
Es decir, lo que reclama es que las excursiones también estuvieran adecuadas al precio de...
Claro, porque lo que luego son muy caros son las excursiones. Pero nosotros allí en Málaga, que estuve el año pasado con una amiga, en Benalmádena, nos sacamos el ticket de autobús y nos recorrimos un montón de pueblos.
Bueno, tuvo en este caso alternativas. Senyora Juana,
sí,
gracias pues por estar aquí en Migdia venga, Cope. Buen
venga,
viaje.
Bon dia, gracias. Venga, adeu.
Doncs el testimoni de la Juana, en aquest cas que ha reservat amb cinc amigues seves aquest viatge cap a Gandia, això sí, al mes de maig. Les places, algunes ja estan cobertes, hi ha aquesta distribució territorial, el que serien doncs les províncies catalanes, i sí que evidentment doncs hi ha molt d'interès a causa doncs d'aquesta relació entre el preu i el viatge per a aquest sector de la població.
Molt bé, doncs gràcies Sergi per aquesta comunicació i que s'ho passi molt bé la Juana en aquest viatge que té previst per al pròxim mes de maig a Gandia, la Comunitat Valenciana, un lloc fantàstic. Jo parlo ara de la Rambla de Barcelona, que avança en la seva reforma per a convertir-se en un passeig més verd i sobretot per als vianants. Aquest estiu les obres de reurbanització han entrat ja en la seva segona fase. Per acabar el projecte serà necessari completar un total de 5 fases i l'alcalde Collboni, amb el compromís que ha fet de l'Ajuntament, que els treballs s'acabaran a la meitat del temps previst, en 2027, quan inicialment ara va ser per al 2030. Així es redueix el termini de 72 mesos a 32. En aquesta segona fase, la mobilitat en el passeig està sent complexa i només es pot circular en sentit ascendent durant les obres. D'aquí un moment escoltarem els comerciants com veuen aquesta reforma. Ho farem amb una històrica de la Rambla, el florista Carolina. Abans, però, a Rere en Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb el Javier Cuenca, el portaveu dels ocellaires, que ha vist com se'ls han esvaït ja les últimes possibilitats de tornar a tenir una paradeta, tal i com li han explicat aquest matí al Juan Moslares.
En Javier Cuenca, membre de la tercera generació de la família Cuenca i antic ocellaire, és propietari de 5 de les 11 parades de la Rambla, que finalment van haver de tancar el passat 16 de setembre. Aquest tancament arriba després de que en el mes de juliol l'Ajuntament de Collboni demanés sense èxit als propietaris que entreguessin voluntàriament les claus dels establiments. El pla d'ordenació de la Rambla, que es va aprovar l'any 2016, no contemplava ja la continuïtat d'aquests establiments. En Javier Cuenca assegura que estan desolats i 98 famílies que depenien d'aquest negoci s'han vist afectades i ha catalogat el tracte per part de l'Ajuntament com a falta d'humanitat.
Per això estem desolats. Hi havia 98 famílies que depenien de les antigues ocellaries. Ja et dic, moltes no han tingut una altra feina, que portaven aquí doncs, des dels 20 anys i ara encara no estan anats de jubilar-se. És un drama. Per nosaltres és un drama en aquest sentit. Més enllà de la manera en la que s'ha fet, que es parlava d'humanitat a l'ordre del jutge, parlava d'humanitat.
Aquests establiments antigament es dedicaven a la venda d'animals, però des de l'any 2009 van canviar la seva activitat a vendre gelats i dolços. Durant dècades sempre han tingut les llicències actualitzades. És per això que l'Ajuntament es va comprometre a facilitar la reconversió de les parades, però finalment ho van acabar anul·lant.
I quan veníem animals, doncs, lògicament, complíem amb tota la normativa i tant és així que quan vam fer la reconversió, això va quedar palès també en el mateix document, no? de que l'Ajuntament, durant la bona feina que havíem fet durant tantes dècades, se'ns oferia aquesta reconversió que ara han anul·lat.
El proper dia 2 d'octubre finalitza el termini d'apel·lació per demanar que es declari bé cultural i d'interès nacional les antigues ocelleries de la Rambla.
Declarar bé cultural d'interès nacional les antigues ocelleries de la Rambla. Nosaltres ja fa 2 anys vam estar fent una iniciativa legislativa popular per recollir signatures, vam aconseguir-ne 66.000, i van haver-hi 66.000 barcelonins que ens van confiar les seves dades.
No només hi ha malestar entre els propietaris de les últimes ocelleries, sinó que altres comerços de la Rambla demanen solucions a l'Ajuntament de Collboni per pal·liar les pèrdues econòmiques generades per les obres, unes obres que es podien allargar fins l'any 2030.
Seguim parlant de la Rambla, hem escoltat els pobres ocellaires que s'han quedat sense parades, i qui encara té parades és la Carolina, que és una florista de tota la vida i que està al passeig més maco del món, que és la Rambla. Carolina, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Molt bé, tu és de les parades de flors més boniques que hi ha i de les poques que quedeu, ja no, aquí a la Rambla també, per desgràcia, o què? Quantes n'hi ha ara?
Home, ara ja en queden 8. A l'època dels meus avis n'hi havia 33, 31, després de l'època dels meus pares 18, i ara en quedem 8.
Tu, si no m'acabo de descomptar, és la quarta o cinquena generació, no?
Nosaltres som la quarta, perquè va començar la nostra besàvia en el 1888 per la primera exposició universal, cosa que la besàvia, la mare de la besàvia, ja feia venda ambulant.
Déu-n'hi-do. I relleu el tens preparat, Carolina?
No tenim relleu. No, o sigui, tenim relleu. Hauran sigut 136 anys d'història, i jo crec que la meva família ho ha fet molt bé. Formem part de la història de la ciutat, de Barcelona, de la Rambla, m'entens? Però bueno, a la vida no té que ser tot obligació.
Clar.
Té que ser vocacional, també, clar.
I tens pensat deixar-ho o encara tens corda, Carolina?
Jo crec que tinc corda.
Ah, fantàstic. Fantàstic.
Home, tinc corda. Déu vol, vull dir, no sé com dir-te, tenim salut. Jo crec que la meva germana i jo ens agrada molt la nostra feina. I bueno, sí, home, sí, tant.
És d'aquells oficis, Carolina, que t'ha d'agradar ser florista, però lamentablement s'acaba aquest ofici o no? Què creus?
No, jo crec que no. A la Rambla, vols dir?
Sí, bueno, a la Rambla o en general, vull dir que, en fi...
No, jo crec que realment floristeries n'hi hauran tota la vida. Clar, pensa que realment les flors sempre es necessiten, des del dia que neixes fins al dia que faltes, m'entens? Vull dir que, clar, quan no és un aniversari, és una jubilació, i quan
I sempre queda molt lluït agafar un ram de roses
sí,
o de flors i portar-la...
Sí, hi ha molta gent que s'ho compren per ells mateixos,
també és veritat. Escolta, Carolina, tinc entès que tu ets de les poques que resisteixes a caure en el parany dels souvenirs. Tu, flors i punt, no?
Flors i punt. Però des del primer dia, Nosaltres només hem venut flors i plantes i mai hem venut una altra cosa que realment no siguin flors i plantes. Això està claríssim. Del primer dia que ho vam dir i ho hem complert.
Molt bé, així m'agrada. I continuareu així. I escolta, quina és la flor que més veneu? Habitualment, ja no parlo, per exemple, diades com a Sant Jordi, no? Però un dia normal, quin tipus de flor és la que té més sortida?
No, ara, per exemple, en aquesta època es venen molt els girassols, els nardos, com que encara fa bo també n'hi ha, saps el que vull dir? El lílium es ven moltíssim. I quan és l'època de les tulipes és una flor que també agrada moltíssim.
Molt bé, fantàstic.
Escolta... Les èpoques de les flors també van canviant, però pensa que ara torno una altra vegada a lo vintage i tenim flors que són immortals de l'època de la meva àvia i ara s'han tornat a posar de moda.
Com per exemple?
Les immortals, les papatuïnes, totes aquestes que eren antigues les han tornat a cultivar.
Molt bé.
I ara, doncs mira, s'han posat una altra vegada de moda. Les modes tornen.
Escolta, ara parlo de la reforma de la Rambla. Tu ets una de les persones afectades. Suposo que no estàs en el mateix lloc de sempre. Us han canviat, no?
Bueno, de moment estem en el mateix lloc.
El mateix lloc, però...
Ens han dit que en el 2026, que em sembla que s'adelantarà una miqueta, ens n'anem davant de la plaça Catalunya.
I això què et sembla?
A la cera on hi ha el Zúric. Saps el que vull dir? I allà estarem un any. I després, quan hagin fet la reforma, tornarem a vindre cap aquí.
I què et sembla el lloc que us volen traslladar? És un lloc que, a mi, està bé.
Home, jo crec que sí, que realment amb això hem tingut molta sort, perquè, clar, ens haguéssim pogut buscar un altre lloc que no hagués sigut tan bonic.
Clar.
Almenys jo ja sé que les obres incordien, perquè, clar, no ens agrada que les obres durin massa. Jo tinc l'esperança de que això vagi ràpid, saps el que vull dir? Clar, No sé, però vaja, davant de la plaça Catalunya durant un any, tampoc no estem tan malament.
Trànsit de públic en tindràs i clients en tindràs encara més dels que tens habitualment. Carolina, què et sembla aquesta reforma de la Rambla? T'agrada, no t'agrada? Era el que volíeu? Explica'ns.
Jo crec que serà maca. A mi em dóna la sensació de que realment, vull dir, la reforma és maca. El que sí que em preocupa és que no s'allargui, m'entens? Vull dir que, clar, que es faci amb els temps que ens han dit, perquè si s'allarga molt... Mira, jo fins ara veia que la reforma anava lenta. Saps el que vull dir? Anava molt lenta, molt lenta. Ara jo no sé si és que tinc la il·lusió de que això vagi ràpid i que la Rambla quedarà més maca, que em dóna la sensació de que van més ràpides les obres.
Doncs igual és que van més ràpid i tenen ganes d'acabar. Sempre que parlem amb les administracions, Carolina, ens diuen que les ganes de que el barceloní torni a recuperar la Rambla, que no sigui tant de turista. S'està aconseguint o això és una tasca difícil?
Això és molt difícil.
Sí?
Jo ja sé que Barcelona viu del turisme, m'entens? Però, clar, jo crec que en aquests moments ja no només a Barcelona, jo crec que és a tota Europa i a tot arreu, saps el que vull dir? Clar, realment jo crec que masses creuers, massa turisme, ens sap greu per la gent que viu del turisme, perquè, clar, suposo que, clar, aquest país ja es viu del turisme.
Sí.
Però sí que realment Barcelona tampoc no és tan gran i a vegades és que arriba un punt que no pots creuar ni el pas de peatons. El que vull dir és que esperar el proper semàfor perquè ja se t'ha posat vermell.
Yeah.
I realment no et dona temps, bueno, escolta, és que ara són moltíssims.
Mira,
eh?
Mentre es facin cua a la parada de la Carolina a comprar flors, benvinguts siguin.
Bueno,
els
turistes no, indirectament restaurants i hotels sí.
Sí, no. Molt bé, acabo ja, Carolina. Algun gest per part de l'Ajuntament per pal·liar les possibles pèrdues que us pugui generar aquestes obres? Algun gest ha tingut l'Ajuntament o tindrà l'Ajuntament? Què creus?
Jo bé. Jo de l'Ajuntament aquest crec que tot molt bé. I realment encara no hem parlat, vull dir, de com seran les parades, vull dir que, clar, hem parlat més o menys en general, però ara ens queda la reunió que ens ho explicaran, o sigui que, clar, això sí que de moment no es puc adelantar res.
Molt bé, doncs, Carolina, moltíssimes gràcies per entendre la tocada de la cadena COPE. Enhorabona per aquesta quarta generació venent flors aquí a la Rambla, i tant de bo que trobis un relleu, perquè val la pena que continuï la parada de la Carolina a la Rambla de Barcelona, eh?
Moltes gràcies. Bueno, mai se sap, no podem dir que no fins que no arribi el moment.
Molt bé, gràcies, Carolina, molt bona tarda.
A vosaltres, que vagi molt bé. Adéu.
Molt bé, deixem la Rambla, escoltarem les bones, com sempre, recomanacions publicitàries i després escoltarem també les peticions que fan les famílies nombroses de Catalunya als diferents ajuntaments. Serà d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
¿Cómo? Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La FANOC, que agrupa les famílies nombroses de Catalunya, posa en marxa una campanya per demanar als ajuntaments que no penalitzin les llars amb més fills en la taxa d'escombraries, que alguns ajuntaments, alguns consistoris, estarien ja preparant. És així, Tània?
L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya ha expressat la seva preocupació després de saber que alguns ajuntaments han proposat incloure un recàrrec per persona en la taxa d'escombraries, fet que perjudicaria directament les famílies nombroses. La Federació Espanyola de Famílies Nombroses va denunciar aquesta mesura considerant-la una penalització injusta per a aquests llars. Davant d'això, han demanat suport a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, destacant que les famílies amb més d'un fill fan una aportació social significativa i no genera més escombraries pel fet de ser més nombroses. Davant d'aquesta situació, l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya demanen que siguin més justos amb aquestes famílies.
El que nosaltres demanem a tots els ajuntaments és que les seves ordenances municipals
quan regulin aquesta nova taxa, facin una bonificació a totes les famílies nombroses, que seria el més just i no discriminatori.
A més, Fanuc ha subratllat que les famílies nombroses són consumidors eficients i sostenibles. La seva economia d'escala els permet adquirir productes en formats familiars que redueixen l'ús d'envasos i, per qüestions econòmiques, solen practicar la cuina d'aprofitament, reduint així el malbarament d'aliments. Fanuc remarca que aquests llars tenen una generació de residus per capita inferior a la mitjana, contràriament al que suposen els ajuntaments amb aquest nou impost. Fanuc ha suggerit que s'apliquin bonificacions a famílies nombroses a través de la llei d'hisendes locals.
És una ajuda, sinó que també és una qüestió de justícia social, perquè no hem de pagar més que els altres pel fet de tenir més fills que els altres.
Fanuc rebutja el recàrrec en la taxa d'escombraries per ser injust amb les famílies nombroses, que generen menys residus per capita i practiquen un consum més eficient. Proposen bonificacions a través de la llei d'hisendes locals com a alternativa.
Les pedres als ronyons són petites agrupacions de sals i minerals. Els ronyons poden ser molt doloroses i, per tant, prevenir, en aquest cas, és molt i molt important. També coneguts mèdicament amb el nom de calcus renals, poden causar un bloqueig a les vies urinàries, cosa que pot provocar també infeccions del tracte urinari i altres problemes importants de salut. Com en qualsevol tema de salut, i l'alimentació i la prevenció són, voldríem dir, que fonamentals. En aquest sentit, la dieta pot influir directament en la formació o no de pedres al ronyó. I és que alguns aliments i begudes poden augmentar el risc de formació de càlculs, mentre que d'altres poden disminuir-lo. Ho parlem d'aquí un moment amb una nutricionista clínica. Abans, darrere en Cope Catalunya i Andorra, hem escoltat com gestiona aquest problema el Paco Aranda, que és un patidor d'aquestes pedres al ronyó. Li he explicat la seva problemàtica a la Mar Puerto.
La malaltia afecta un 10% de la població i la majoria d'aquestes persones tenen entre 15 i 45 anys. Els homes tenen el doble de probabilitats que les dones i, de fet, un afectat és el Paco Aranda, qui ja va descobrir que en tenia amb 18-20 anys.
Esto ya viene de herencia. Mi padre aún era más fuerte que yo tirando piedras, o sea que... Pero yo he tenido muchos dolores porque me he operado muchas operaciones. Llevo ya 15 operaciones, imagínate, 7 operaciones. Pero dolor, cuando te da el cólico, como ese tan fuerte, no hay ninguno, imagínate.
Les recomanacions són diverses. No prendre sal és una, però a Aranda li van recomanar, a més, aigua amb gas.
Que no tomara sal, que no tomara licores, que, bueno, es lógico, ¿no? Pero lo que más me han mandado siempre ha sido a mí, agua con gas, cada uno, yo qué sé. A ver, no es que te mejore, ¿no? Es para ayudar a despedirlas.
Tot i això, va haver d'estar ingressat durant molt de temps aquí a Barcelona i també a l'Hospital de Sabadell.
Yo he estado 2 veces ingresado. Una de las piedras se me quedó en el conducto. No la podía expulsar. Y el conducto no se puede operar ni con láser, ni con bañera, ni con nada, porque el conducto es muy delicadito. Es muy... que tenía que ser... Si no lo expulsaba, tenía que ser operado.
No obstant això, professionals alerten que aproximadament el 50% dels pacients al cap de 5 anys tindran un nou episodi litiàsic. Un 90% dels afectats tornaran a tenir pedres al ronyó al cap de 25 anys, però si se segueixen les recomanacions mèdiques, el risc de tornar a presentar un episodi al llarg del temps disminueix.
I ara em puc comunicar amb la doctora Esther Blanco, que és nutricionista clínica. Doctora Blanco, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui estem parlant de les pedres al ronyó, els càlculs també. La salut renal jo crec que és fonamental per mantenir una bona qualitat de vida, i una forma de cuidar els ronyons doncs és a través d'una nutrició, jo li diria que una nutrició intel·ligent. Quina dieta, doctora, hem de seguir per evitar això que es diu la formació de pedres o càlculs al ronyó? Aviam.
Doncs mira, podríem dir que hi ha unes recomanacions generals per prevenir qualsevol tipus de càlcul. Recordem que hi ha dos tipus de càlculs renals, que són els més habituals. Uns són els oxalats càlcics i els altres d'àcid úric, no? Doncs per prevenir aquests dos tipus de càlcul, podríem dir que el primer objectiu és mantenir una adequada hidratació. Què vol dir això? Doncs beure aproximadament entre 2-2,5 litres d'aigua al dia. A l'estiu incrementar la ingesta, que augmenta les pèrdues per sudoració, però mantenir una bona hidratació és clau perquè els soluts a la orina estiguin ben diluïts i així previndrem la formació de càlculs. El segon objectiu és fer una dieta baixa en sodi. S'ha vist que els espanyols consumim el doble de la quantitat recomanada de sal, és a dir, hauríem de consumir com a màxim 5 grams de sodi al dia i estem consumint 10 grams de sodi, no només la sal que afegim als aliments, sinó la sal que ve oculta en els aliments que acostumem a comprar, com aliments precuinats, embotits, formatges, galetes, bulleria... D'acord? Per tant, hidratació, reduir el consum de sodi i també moderar el consum de proteïnes. Tot el que són les dietes molt hiperproteiques acidifica l'orina i l'acidificar, és a dir, baixen el pH de la nostra orina, propicien que l'àcid úric que està present es cristal·litzi i es formin càlculs d'àcid úric. Per tant,
No, em sembla interessantíssim. Anava a preguntar si posem nom als aliments. Per exemple, quins són bons i quins són dolents per evitar les pedres?
Això mateix. Doncs mira, quan parlem de proteïnes, sobretot moderar el consum de proteïnes d'origen animal, principalment carn vermella, embotits... s'haurien de moderar. Què vol dir moderar? Doncs que féssim... que fem racions aproximadament en cadascun dels àpats, no? Dinar i sopar, d'uns 100, com a màxim 150 grams, d'acord? Una altra manera de prevenir aquests càlculs és incrementar el consum de fruites i verdures. Per què? Perquè les fruites i verdures alcalinitzen el nostre pH a l'orina, per tant, l'alcalinitzar això inhibeix la formació de càlculs. S'ha vist que hi ha aliments, com per exemple, que són molt rics en citrats, com la llimona, la llima, el kiwi, les taronges, que aquest citrat fa això, inhibeix la formació de càlculs de forma natural. Sí?
Molt bé.
Després, si volem... clar, després hi ha unes regles més concretes en funció del càlcul que volem prevenir, no? Les persones que tenen, per exemple, hiperuricèmia, que és augment de l'àcid úric, aquestes persones hauran de limitar els aliments rics en purines, que són aliments que pugen l'àcid úric. I quins són aquests aliments? Doncs són les carns vermelles, les carns de caça, les vísceres, no? Fetge, ronyons, el marís, peixos greixosos, embotits... Digues.
No, que veig que l'alimentació és la millor estratègia, no?, per evitar el que siguem creadors de pedres o de càlculs al ronyó. O hi ha persones també que són genèticament propenses a tenir aquest problema, Esther?
Sí, mira, tenir un historial familiar, és a dir, de primer grau, és a dir, pares i mares que han tingut càlculs renals, doncs ens poden genèticament predisposar a tenir càlculs. Si hem tingut ja nosaltres també un càlcul, doncs també tindrem més risc a tornar a patir un altre càlcul. Per tant, serà superimportant tenir en compte totes aquestes mesures. I només, només comentar que els càlculs d'oxalats càlcics, aquests també recalen una dieta especial. Vale? S'ha vist que fer una dieta rica en calci, és a dir, aliments que tenen calci com els iogurts, la llet... el que fa és que aquest calci dels aliments, a nivell intestinal, quan nosaltres els ingerim, segresten els oxalats, vale, dels aliments i fa que l'eliminem per la femta. Per tant, aquests oxalats que tenim a la dieta, que estan presents en el te, el cacau, la xocolata, la remolatxa, les bledes, doncs aquests oxalats no formaran pedres a nivell del ronyó.
Jo al començament de l'entrevista parlava de la importància de cuidar la salut renal, no? I ara et pregunto què és el que fa més mal als ronyons en concret.
Mira, el que fa més mal, i s'ha vist, són, primer de lloc, la deshidratació. És a dir, sobretot persones que fan molt esport han d'anar en compte de mantenir una bona hidratació, perquè si els soluts estan molt concentrats, hi haurà molt risc de fer càlculs. En segon lloc, s'ha vist que dietes molt riques en sodi, em sembla que això ja ho hem comentat, això incrementa l'excreció de calci per via urinària i afavoreix la formació de càlculs d'oxalats càlcics. Un increment en el consum de... És a dir, consumim moltes proteïnes animals. A Espanya consumim molta proteïna animal, sobretot molta carn, molts embotits, molts formatges. Això afavoreix que la nostra orina sigui àcida i afavoreix la formació de càlculs d'àcid úric. I després hi ha condicions mèdiques que també afavoreixen l'aparició de pedres, com seria l'obesitat, la diabetes, el síndrome plurimetabòlic, tenir moltes infeccions urinàries recurrents... I certes malalties intestinals, com pacients que s'han fet una reducció d'estómac, això també incrementaria el risc de tenir càlculs renals.
en els ronyons. Molt bé, Esther Blanco, nutricionista clínica, gràcies per atendre la nostra trucada, donar-nos unes pistes de com ens hem d'alimentar per evitar tenir aquests càlculs als ronyons i, en fi, a seguir les teves recomanacions. Gràcies, Esther, molt bona tarda.
Un plaer, gràcies.
Entrem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Ho fem amb una recomanació publicitària, el missatge de cada dia dels amics de Càritas i després els esports.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora al millor preu.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Ja està aquí el Joan Ballori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5 Esports Cop. Avui tenim el Barça contra el...
Contra el Getafe.
Buf.
Sí, partit de Lliga a Montjuïc. Torna el Barça a jugar a Montjuïc 25 dies després i la gran notícia serà la presència d'Iñaki Peña sota pals com a titular després de la lesió de Ter Stegen. També és novetat a la convocatòria Ferran Torres, que torna a la llista. Busca l'equip de Flick la setena victòria consecutiva, busca sumar el 7-7, 21 punts en aquest inici de Lliga. Actualitzarem també com està el tema de la porteria, perquè com explicava ahir l'Helena Condis, el Barça ha decidit, després de la lesió de Ter Stegen, reforçar la porteria, incorporant ja a un porter lliure, i el càsting sembla que es redueix a dues possibilitats. El millor situat seria Chesney, el porter polonès, ex de la Juve, es va retirar aquest estiu, té 34 anys. L'altra opció, que també han sondejat, és Keylor Navas, ex-porter del Real Madrid i del PSG, té 37 anys. Aquests són els dos jugadors que estan millor situats. Avui també juga el Girona al seu partit de Lliga. A les 7 de la tarda rep el Rayo a Montilivi, el Girona que encadena, recordem-ho, 3 derrotes consecutives. Demà serà el torn de l'Espanyol, que rebrà el Villarreal. Avui ja parla el míster, parla Manolo González, a més parla a 3:45, per tant, el podrem sentir en directe al programa. Hi ha notícia també al Real Madrid. El Madrid ahir li va guanyar 3-2 a l'Alavés, guanyava 3-0 a manca de 10 minuts pel final, al final 3-2 se li va complicar, però la notícia és la lesió d'Mbappé, té una lesió muscular, estarà 3 setmanes de baixa. En bàsquet, bon inici del Joventut a l'Eurocup, 78-75 davant la Poel de Tel Aviv, i avui també tenim Champions d'handbol, juga el Barça a partit de tercera jornada a la pista del Kielce.
Molt bé, gràcies Joan, com sempre, 3 i 5 minuts, Esports Cope, bon programa.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres, com sempre, ho deixem aquí, però l'actualitat continua, ara mateix d'aquí uns segons arribarà la tarda, com sempre, la Pilar García Muñiz ens seguirà explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, adeu-siau.